Bé, doncs, benvinguts. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí. Avui comencem la segona sessió del projecte Tàpies del Ministeri que tenim com a recerca de l'hermenèutica de la seva obra. El director és en Xavier Antic, que ell ens explicarà una mica com ha anat tota aquesta recerca. Jo voldria dir només que en aquest seminari que hem centrat una visió significativa sobre l'obra de Tàpies a partir de les seves exposicions més rellevants, intentarem aportar espais nous de reflexió, noves mirades de la seva obra, de les seves influències, de la seva manera de veure l'obra d'art. I també voldria dir que aquest seminari continuarà el 22 de setembre, que encara no hi ha classes, però que hem de tancar el seminari, és l'únic que és el pla que teníem. Per tant, el dia 22 de setembre, que ja rebreu informació, hi haurà la darrera sessió d'aquest seminari, que s'hem titulat Donar a veure l'obra d'art, la recepció d'Antoni Tàpies a través de les seves exposicions. En aquesta darrera etapa del seminari, doncs, hi haurà altres professors de la universitat, com Lluís Afaixedes, Maria Requesens, però també postdocs, becaris i gent que d'alguna manera l'hem introduïda en el nostre grup perquè pugui donar la seva visió i la seva concepció de les obres de Tàpies en l'exposició que ells han triat. Entre ells, doncs, hi haurà el Roger Ferrer, hi haurà d'alguna manera la Montserrat Closadelles, després hi haurà la Mariona Seguralles, que l'any que ve també farà classe a la universitat. I doncs bé, ja rebreu tot el programa. Doncs bé, torno a repetir que moltíssimes gràcies per ser aquí i jo passaré la paraula a Xavier Antic, que és el director del projecte de recerca al Ministeri.
Moltes gràcies, Pepa. I primer de tot, bon dia. A veure si no fem un desastre amb aquest micro. Vale, perfecte. Bueno, moltes gràcies per venir. Divendres de juny, sense classes, a una setmana de Sant Joan. O sigui, dobles gràcies. Us expliquem una mica d'entrada el context que ara avançava la Pepa d'aquest seminari. Ja sabeu que les sessions d'avui, com heu vist pel programa, va començar amb una primera conferència del Valentín Roma, com ara recordava la Pepa, i tindrà continuïtat el Nadal setembre, però avui és el desplegament, diguem-ne, que més detallat del que us volíem presentar. Això s'inscriu dintre d'un dels projectes, jo diria que el sisè, finançat de projecte de recerca I+D del Ministeri, que són aquests projectes que es despleguen una recerca específica durant 3 anys, que hem estat fent bàsicament el grup de teories de l'art contemporani de l'UdG, la Càtedra d'Art i Cultura Contemporànies i molt sovint amb altres investigadors i profes de la casa com la Dolors Vidal. Deixeu-me donar les gràcies a la Isa, que és l'organitzadora, coordinadora de tot, i també a la Sarai per la seva ajuda. Mireu, per dir-vos el marc en el que s'inscriu una mica aquesta recerca i per què la vam proposar, i una mica el tastet que oferim una mica en la sessió d'avui. Tàpies mor el 2012, al febrer, el 6 de febrer del 2012. Per tant, fa 10 anys. Quan sempre que mor algun artista, és una evidència, l'obra ja es dona per completa i, per tant, després de la mort no en pot fer més, com és obvi, però això permet una revisió com mai no se pot fer mentre l'artista és viu. En el cas de Tàpies Camés, mor a punt de fer 90 anys, al febrer del 12, però va estar fent obra fins encara uns mesos abans, a la tardor del 2011, són en realitat les últimes obres que ell elabora. Per què us dic això? Perquè a 10 anys de la mort d'Antoni Tàpies encara no s'ha abordat de manera sistemàtica l'obra de Tàpies com una obra tancada. Això és molt important. És molt important i assenyala un cert dèficit. Sobre Tàpies hi ha moltíssimes publicacions, moltíssima recerca feta, moltíssimes obres d'historiadors de l'art contemporani que li han dedicat obres monogràfiques i, d'altra banda, tots els historiadors rellevants del segle XX, de l'art del segle XX, hi han dedicat amb una part dels seus estudis, a veure en quin lloc l'obra de Tàpies s'inscriu dintre el context de l'art del segle XX. Però això s'ha anat fent mentre Tàpies anava fent obra, i per tant s'ha anat historitzant en present, podríem dir-ne. Ara estem en condicions, com sempre que passa, que un artista es mor, que ja se pot abordar la seva obra en completud i, per tant, veient una mica tot el recorregut de la seva trajectòria. I, per tant, sempre és l'ocasió de revisar què és el que s'ha dit d'un artista, com s'ha intentat entendre, en quin lloc de la història de l'art, en aquest cas del segle XX, se l'ha ubicat. I una mica el que descobrim durant aquesta dècada, després de la mort de Tàpies, és que segurament el lloc en el qual Tàpies se l'ha ubicat en la història de l'art, podríem dir-ne que és una visió molt reductiva, una visió molt estereotipada. Al voltant de Tàpies s'han generat una sèrie, podríem dir-ne, de llocs comuns, pintor abstracte, informalista, que té molta importància en la seva obra la pintura matèrica i la pintura gestual, però ara que disposem una mica de la possibilitat d'abordar pràcticament una mica més de 60 anys de trajectòria ininterrompuda, és a dir, de produir obra any rere any, que aquelles categories amb les quals Antoni Tàpies s'ha pensat acaben sent molt simplificadores, perquè expliquen només una part de la seva obra. Pot ser la més rellevant, pot ser la més important, pot ser la que més transcendència internacional n'ha tingut, però que deixa fora moltes coses que permeten de pensar, quan se comencen a veure segons quines obres, ostres, això també és de Tàpies, no? Perquè no lliga al voltant una mica d'aquesta idea que quasi bé ha acabat sent, en el cas de Tàpies, una mica una caricatura. Això és una tònica general de molts artistes del segle XX, que despleguen la seva part més, podríem dir-ne que innovadora, de la seva obra en un moment històric molt determinat. És allí on se construeix la interpretació de l'obra i encara que continuem fent d'altres coses, l'estereotip ja està fixat, no? Llavors, en el cas de Tàpies, això ha passat, és rellevant. A 10 anys de la mort encara és més visible perquè s'ha començat a descobrir que efectivament les categories amb les que havien pensat la seva obra són unes categories insuficients. Bé, aquest projecte sorgeix en primera instància d'això, de la voluntat de repensar les categories amb les que s'havia pensat l'obra de Tàpies com a reductives i veure si efectivament hi ha més coses que no hi han cabut. I això ho van proposar al Ministeri com a projecte de recerca, de fer-ho d'una manera molt particular, que és analitzar-lo a través de les exposicions de Tàpies, és a dir, a través de la recepció de la seva obra, perquè la recepció de l'obra de qualsevol artista permet analitzar no només l'obra per si sola, que és una determinada manera d'analitzar les obres, no? Des del punt de vista formal, des del punt de vista iconogràfic, des del punt de vista estilístic, des del punt de vista de les influències. L'acostament a una obra des de la perspectiva de la recepció, diguem-ne que és una mica diferent. No es tracta tant només d'analitzar les obres per si soles, sinó com aquelles obres han estat llegides, com aquelles obres han estat exposades, amb quins altres artistes, de quina manera, perquè nosaltres ho sabem, i és una de les grans aportacions de la història de l'art del segle XX, que també la història, en part, es fa a través de les exposicions, perquè les exposicions codifiquen el sentit, organitzen les obres d'una determinada manera, i, per tant, poden afavorir tant la creació dels estereotips com la possibilitat de descobrir noves vies d'un artista per trencar els estereotips. Llavors, una mica, el que vam proposar amb aquest projecte és analitzar o provar d'acostar-nos a una cosa que també sorprèn molt, que no està feta, que és estudiar l'obra d'Antoni Tàpies des del punt de vista de la seva recepció. Ja sabeu que jo hi tinc una mania especial, des del punt de vista teòric i estètic, al voltant de l'estètica de la recepció, que justament el que diu és això, respecte de les obres, com dels llibres, com del cinema, com de la música, que avui sabem que les obres no se poden analitzar per si soles, sinó en relació amb la recepció, que és la que els hi dona sentit. I sabem, a més, que el sentit de les obres no és una cosa que es doni d'una vegada i per sempre, sinó que, d'alguna manera, justament la recepció permet de veure com evoluciona el sentit de les obres. Per dir-ne una mica el marc, aquesta idea que és el que dona títol al seminari d'avui, que és donar a veure l'obra d'art, la recepció d'Antoni Tàpies a través de les seves exposicions, és, a l'hora d'analitzar l'obra de Tàpies des de la seva recepció, fixar-nos en el cas concret de les seves exposicions, perquè les exposicions són aquesta primera articulació de sentit. Se pot estudiar l'obra de Tàpies o de qualsevol altre artista des d'altres punts de vista, per exemple, a través dels textos d'història de l'art que l'han comentat, que l'han interpretat i que l'han ubicat. Seria un altre tema. En aquest cas, ens semblava, perquè és una cosa que no s'ha fet, no s'ha fet mai, que és com el significat de l'obra de Tàpies s'ha anat articulant d'una manera molt precisa a través de les exposicions que s'han fet. I per això avui una mica n'oferim un tastet, podríem dir-ne, d'algunes exposicions que ens semblen molt rellevants, que no són pas tampoc les més conegudes, també és una mica la gràcia del seminari, perquè algunes exposicions han estat molt explicades, molt comentades, com la de Kassel del 64, o com les que va fer a Nova York, o com alguna d'aquestes altres, o el Pompidou de París. Per tant, una mica aquesta és la idea i aquest és el marc general. Deixeu-me, només si serveix com a pinzellada, i així ja me callo, però així compleixo una mica estrictament amb l'horari que ens hem fixat, el comentar-vos o compartir-vos que hi ha tres moments essencials en la història de la recepció de Tàpies. I així veureu una mica el paper que juguen les exposicions. Hi ha un primer moment que històricament és el més llarg, que va des de finals dels 40, primers dels 50, que és quan Tàpies comença a fer obra i que arriba fins als anys 80. En aquest primer moment de la història de la recepció hi ha una cosa molt significativa, molt habitual en tota la resta d'artistes, que és que la seva interpretació es va construint, podríem dir-ne, en directe. En directe vol dir a mesura que Tàpies va exposant les obres que fa. I ja sabeu que Tàpies al principi fa obres, per simplificar, de caire molt fins i tot figuratiu, pinta autorretrats, els pinta llapis, s'hi reconeix, una cosa que quan avui ho veiem diem, Tàpies pintava això? Després fa, durant pràcticament una dècada, obres molt properes a l'estil i a l'univers surrealista, molt inspirat per Miró, però també per Max Ernst, que també no té, podríem dir-ne en principi, res a veure amb la imatge de Tàpies que tenim de després, perquè tot aquest univers no es pot dir que l'abandona, però una mica el subsumeix en un altre estil. És una època en la qual comença a fer obres molt experimentals, obres de provatures de materials, obres en paper, en cartó, amb cartrons, amb filferro, amb sorra, amb palla, amb trossos de roba, que pràcticament ocupa una dècada. I després comença a fer allò que es coneix com els murs de Tàpies, no? Les grans pintures abstractes, de recerca de materials, en què no hi ha elements figuratius, etc etc. I després van apareixent més coses. Però aquest primer moment de la recepció de Tàpies és quan la interpretació es va construint a mesura que Tàpies va fent obra i la va exposant. Tàpies feia una mica aquesta circularitat de manera molt regular, cada any fent obres i cada any exposant coses. Feia obres durant tot l'any i les exposava primer a Barcelona, després comença a exposar a Nova York, que és la primera irrupció, podríem dir-ne, de la dimensió internacional de Tàpies, després a París, i a partir d'aquí la cosa es dispara. Cada any fa obres, cada any les exposa, però pràcticament no existeix fins als anys 80 exposicions retrospectives de Tàpies. Fixeu-vos en la importància. És a dir, ell va exposant el que fa i la interpretació es va bastint a mesura que les obres van sortint. Però fins als anys 80 no hi ha com una mirada enrere a tota l'obra. I, per tant, tota la interpretació s'ha anat bastint, podríem dir-ne, que de manera una mica fragmentària, una mica provisional, però sense tenir mai per les exposicions, la mirada global respecte del que ha estat fent durant 30 o 40 dècades. Bona part de les, i això és molt important, al meu entendre, bona part de les interpretacions canòniques de Tàpies, bona part de les interpretacions que fixen la imatge de Tàpies en la història de l'art, sorgeixen aquí. És a dir, una obra que no abasta la totalitat de Tàpies, sinó que es va construint a mesura que va fent entregues, podríem dir-ne. No? I per tant ja podeu entendre que des del punt de vista de la història de l'art són lectures molt parcials, no? Perquè són fetes en calent, no hi ha perspectiva, no hi ha manera de recordar. Hi ha aquelles obres que va fer fa 10 anys, perquè no existeix la Fundació Tàpies, perquè no se'n fan retrospectives, perquè no és com ara, que busqueu qualsevol obra de Tàpies a internet i la podem trobar, no? I, per tant, aquestes grans lectures, que són les d'Alexandre Cirici, les de Pere Gimferrer, les de Michel Tapier, les de Sirlot, però també les de Roland Penrose, és a dir, les grans lectures a nivell nacional, però també a nivell internacional, es construeixen d'aquesta manera. I aquesta fase fixa, podríem dir-ne, tots els llocs comuns de l'obra de Tàpies. Aquesta idea d'un artista radicalment abstracte, que sabem que no és cert, perquè ell mateix ho desmentia, deia, jo no sóc un pintor abstracte, jo sóc un pintor, deia, realista. I és veritat, perquè veiem cames, veiem braços, veiem boques, veiem orelles, veiem muntanyes. Per tant, efectivament, la imatge de la caricatura del Tàpies del Gargot, podríem dir-ne, no acaba quadrant una mica. Aquest és el primer moment d'interpretació de Tàpies. El segon moment, que té, us els apunto només, per plantejar-nos els 3 minuts que em queden, el segon moment comença a partir del 1988, que és quan se crea en projecte la Fundació Tàpies, que finalment s'obrirà a l'any 90, 2 anys després. Això té molta importància perquè la Fundació Tàpies es crea en primera instància no perquè sigui un museu de Tàpies, sinó perquè permeti contribuir al coneixement de la seva obra. Aquesta obra que us deia, que fins ara l'únic que ha anat fent és presentar per fascicles, no? Quasi anuals, en directe a la seva obra. I és a la Fundació Tàpies quan es comencen a fer exposicions retrospectives de manera sistemàtica. I per tant, intentava abordar períodes sencers, molt llargs, en algun cas fins i tot durant dècades, no? Per veure una mica com és possible mirar enrere, però de manera una mica sistemàtica. I això coincideix, d'altra banda, amb una altra iniciativa que és paral·lela a la de la creació de la Fundació, que és la decisió de fer l'obra completa crítica. I, per tant, la de publicar en volums, la recopilació de tota la seva obra des del principi, de manera cronològica, per anys, cosa que permet també disposar per primera vegada, de tota la completud d'una obra que els volums de l'obra completa a la biblioteca en tenim, jo diria que és 4, 5 o 6, però són molt cars, i tenim molt pocs diners per comprar llibres, sobretot els d'història de l'art. Permet de veure una mica la magnitud de l'obra, no? I per tant tenir-la a l'accés, cosa que forma part encara de l'univers predigital, no? De quan això se feia en forma de llibres. Fundació per fer exposicions retrospectives i obra completa per disposar de tota la seva completud. Això permet que comencin a generar-se estudis de naturalesa diferent, perquè són mirades molt més completes que les altres, les fetes en directe. Però ja podeu endevinar el problema. Van ser les primeres les que van fixar l'estereotip de Tàpies. I les segones lluiten contra l'estereotip de Tàpies. I totes les aportacions que s'han fet això en els darrers 30 anys són el que costa lluitar contra el prejudici, no? Que és mostrar una obra molt més rica, molt més diversa, molt més prismàtica, podríem dir-ne, que la primera. I el tercer moment és el que podríem dir-ne que ve assenyalat per el descobriment de línies que comencen a investigar-se de manera molt concreta i molt precisa per intentar elaborar una imatge de Tàpies més diversa de lo que era l'etiqueta amb la que s'havia simplificat. I aquesta és la batalla, podríem dir-ne, una mica en curs obert. I en aquest tercer aspecte és on tenen una importància extraordinària les exposicions, que és, dit una mica lo bèstia, la renovació dels estereotips al voltant de l'obra de Tàpies no han vingut de la història de l'art, no han vingut de la crítica d'art, no ha vingut de la reflexió acadèmica al voltant de l'obra de Tàpies, sinó que ha vingut a propòsit de les exposicions. És a dir, són les exposicions les que han obert les vies, d'alguna manera, que forcen per la via de la pràctica, que és dir, mira què hi ha, això, i mira també què hi ha, això, i mira tot aquest tema, això, i les exposicions són les que han obert la via, una cosa una mica peculiar, d'investigacions a partir de les exposicions, que és una cosa també, jo diria, que molt del segle XX i de manera molt especial molt de la segona meitat del segle XX, que les exposicions no són només una forma de penjar obres en una sala, sinó que són el fruit d'investigacions que precedeixen la mostració de les obres. No? No us entretinc amb més, però una mica la idea seria aquesta, d'acostar-nos al tastet d'algunes de les exposicions per veure una mica com efectivament ens permeten de repensar alguns dels tòpics de Tàpies i només dir-vos que tenim una llarga relació en aquesta casa amb Tàpies. Una, la meva personalment, però això és irrellevant, que he estat en aquella casa durant 10 anys, una dècada, que se diu ràpid, però sobretot perquè la Pepa Balsac va dirigir el primer seminari internacional que es va fer en una universitat a tot el món, no només ni a Catalunya ni a l'estat espanyol, sinó a tot el món, al voltant de l'obra de Tàpies. Això va ser l'any 2000, el temps passa molt ràpid, perquè ja fa 22 anys, quan se va crear la Càtedra d'Art i Cultura Contemporània que dirigeix ella, i va ser aquest primer seminari internacional que es va organitzar una part, diria que el primer dia aquí, a la Universitat de Girona, que es va fer la música, i la segona part, que van ser dos o tres dies, te'n recordes, Dolors, a Figueres. En aquesta sessió i en aquest seminari van venir històrics de la història de l'art del segle XX, com Norbert Linton, però també persones que tanta relació han tingut amb la Universitat de Girona, com Valeriano Bozao, o com Franco Rela, o com Gian Giorgio Pasqualotto, o un senyor que es diu Ángel Gabilondo, que abans de ser ministre i dedicar-se a la política feia coses molt interessants. I també en aquest primer seminari va participar l'Antoni Llena, l'artista Antoni Llena, que avui torna a participar també en aquest seminari. Per tant, simplement com a recordatori, que 22 anys després d'obrir la porta amb el que va ser el primer seminari internacional sobre Antoni Tàpies, avui reprenem una mica, el temps no passa, com dèiem ahir, i per tant, continuem una mica amb algunes de les mateixes preocupacions. O sigui, moltes gràcies per venir, i ara sí té la paraula la Pepa.